al matí tenim una activitat programada que és un itinerari literari i naturalista guiat pel Jardí Botànic Històric de Barcelona, que és de Montjuïc, i que anirem a tocar. Encara hi ha algunes places, us podeu inscriure. També hem obert les inscripcions per l'activitat de la visita a Caixa Fòrum per veure una exposició sobre Matís, que és el 21 de maig. També, allà també anem amb el tocar, és una matinal. Més coses, també recordar-vos que la sortida de 4 dies per la Rioja, el 3, 4, 5 i 6 de juny, heu de fer ja la primera aportació de reserva, l'heu de fer ja, tenim temps, ja ha de ser la primera abans del 28 d'abril i la resta la faríem més tard. També us recordem una vegada més, sisplau, el mòbil, en silenci, sisplau. Bé, i relacionat amb la conferència d'avui, també us recordem que, com cada any, anem al Gran Teatre del Liceu. Enguany anem a veure la Berthe, de Jules Massenet, el dilluns 4 de maig. Les entrades més al tocar, les entrades són cares, al Liceu ja sabem que és car, són 110 euros, entrada i al tocar, i ens hem de pagar ja perquè el Liceu ens demana el pagament, ja fa uns quants dies que ens demana que els hi fem el pagament. Bé, i la conferència d'avui és la prèvia a l'òpera que anirem a veure. Avui havia de venir el Pol Avinyó, que ja el coneixeu molts de vosaltres, ha tingut un problema i no ha pogut venir, però ens hem enviat per contacte el Jordi Pujal, que el tenim aquí. Aleshores, permeteu-me que hem hagut de demanar correcuita una mica per fer-li la presentació, perquè no ho teníem preparat, però bé, sabem que és gestor, divulgador i dinamitzador de les arts escèniques, que treballa en el Gran Teatre del Liceu, en edicions, publicacions i programa de mà i arxiu també, i també treballa per a figures de la lírica amb la promoció de nous talents. És jurat i col·laborador en diversos concursos internacionals de cant, també desenvolupa tasques de divulgació operística en diferents biblioteques catalanes, també publica articles i col·laboren en esdeveniments musicals i teatrals. I també modera moltes taules rodones entorn del teatre, l'òpera i la dansa. Ell també tanmateix participa en programes radiofònics i televisius. Col·labora també amb l'Institut del Teatre i el Museu de les Arts Escèniques de Barcelona. Avui el Jordi Pujal ens parlarà de l'òpera que anirem a veure i per tenir una prèvia que així ens fa venir ganes d'anar-hi i si us animeu encara sou a temps de fer la inscripció perquè realment els anys que hem anat, fa uns quants anys que anem, totes les persones que hi van queden encantades. Moltes gràcies i moltes gràcies que ha hagut de fer canvi d'agenda, canvi de coses perquè entre el Pol Avinyó i ell amb la bona voluntat que ha tingut de venir doncs podem fer aquesta conferència. Moltes gràcies.
Gràcies, Mercè. Moltes gràcies, Mercè. No està acostumat a anar aquí. Microfonat. Quin goig fa aquesta sala, Quin goig fa aquesta sala. Venia a parlar d'òpera i amb un escenari així. Mireu, abans que res, estic molt content d'estar ells, de que ens haguem conegut, Mercè, l'Enric, amb tot l'equip, gràcies al Pol, i abans que res, si em permeteu, us tractaré de tu, perquè és com quan et presenten una persona de la família, quan et presenten en el sobre algú que li comences a parlar de vostè, ja allà es crea una barrera i no, com que la sessió l'hem de fer entre totes i tots avui, ja pel debat, si m'ho permeteu, us parlaré de tu, d'acord? Oh, que bé, per la sessió la fem entre tots i totes, i qualsevol dubte que hi hagi, pregunteu-me i aturem. Mireu, la Mercè ho ha explicat, jo no sóc historiador, jo no sóc musicòleg, però sí que és veritat que l'òpera a mi m'ha donat una sèrie de coneixements que m'han permès poder-m'hi dedicar professionalment en els àmbits que la Mercè us ha explicat. I el meu repte avui és passar-vos alguns d'aquests codis que us permetin entrar encara més profunditat en el que és l'òpera. D'acord? Sempre dic que hi ha un... Això és un parer personal meu, permeteu-me que el comparteixi. Es parla molt d'erradicar l'elitisme en la divulgació de les òperes i qui té a vegades la responsabilitat de fer aquesta divulgació sense ser-ne conscient, cauen en actituds elitistes. I així ens trobem a vegades que hi ha divulgacions que tenen uns continguts meravellosos, però que si nosaltres no tenim els còdics per assumir aquelles coses que ens estan explicant, és com que ens quedem en blanc. Llavors, ja veureu que jo la sessió la vull plantejar d'una manera com molt pedagògica, d'una manera molt planera, però que els conceptes ens quedin clars. Per tant, aquest és el meu repte, que després torneu totes i tots a casa, encara que sigui un concepte assumit i amb ganes d'anar al Liceu, i aquells que estigueu indecisos en si anar el dia 4 al teatre, doncs cap al Liceu a veure Werther falta gent, d'acord? Dit això, entrem en Werther. Insisteixo, Werther, és com es diu el nom en francès. Us ho dic perquè m'he trobat algun anunci aquests dies que hi ha alguna persona il·luminada d'aquelles que creu que saben més que ningú que diuen Werther. A l'anglesa, Werther. No, és una òpera francesa. Ja veureu que el personatge de Carlota, la protagonista femenina, en l'acte tercer esmenta el nom de Werther, diu això, o sigui, pronunciant-ho com una paraula aguda, Werther. Això que escoltem a vegades Werther és, no sé, a vegades aquesta obsessió que es té per fer-ho tot a l'anglesa. Però l'òpera és Werther. El pare de l'òpera Werther, jo el que ara us faré, diguéssim, és una petita contextualització històrica de l'òpera, veurem l'argument, i com penso que és millor que puguem entrar a l'òpera és escoltar uns quants fragments que he triat i els anirem analitzant per comptar-ne les dificultats que hi ha. D'acord? Abans d'entrar en Werther, però sí que us vull donar unes quantes indicacions que penso us poden ser d'interès. I que les podeu aplicar quan aneu a veure qualsevol cosa que impliqui que han impostat. Què vol dir que han impostat? Una persona que canti que això no existeix, sense micro. Anem a veure una òpera, anem a veure una sarsuela, fins i tot un musical, vol dir que la praxis de la visió del so que produeix la veu, diguéssim, hi ha un gran treball al darrere. L'òpera és el gènere per autonomàcia, com l'oratori, el lit, però l'òpera sobretot demana la impostació vocal. Llavors, us vaig a donar aquesta és la part més teòrica, però per això ens la traiem en seguida, és com aquelles assignatures que diuen les Maries, que ningú les vol, però s'han de fer, doncs jo penso que és important que veiem res, uns quants conceptes. Qualsevol dubte m'aviseu i repeteixo. Mireu, la veu humana, per què es produeix? És la conseqüència del pas del fred de l'aire per les cordes vocals. L'aire passa per les cordes vibren i la conseqüència és la veu que tenim. Llavors, per què us dic això? Perquè en funció de com siguin les cordes vocals d'un o una cantant, la veu serà d'una manera o una altra. I per què és important això tenir-ho present? Perquè no totes les veus estan capacitades per cantar-ho tot. És allò de dir, si jo ara, per exemple, digués que volgués fer de model amb una desfilada de perruqueria, no tindré cap tipus de sentit. Doncs amb les veus passa exactament el mateix. Pots tenir moltes ganes de cantar un personatge molt heroic, però si les teves cordes vocals no permeten, un element a tenir en compte. Una altra qüestió que és important tenir en compte és el fossat orquestral, el número de músics que hi ha en el fossat de l'orquestra. Penseu que, per exemple, en les òperes de l'època de Mozart, o del primer bel canto, la primera meitat del segle XIX, l'orquestra, sobretot, tenia un paper d'acompanyament a les veus. M'explico. L'orquestra era com si gronxés les veus, era com el bressol sobre el qual les veus reposaven. Però, evidentment, el gènere operístic va anar evolucionant, van arribar compositors com Verdi i després, posteriorment, el senyor Wagner, i amb Wagner l'orquestra era tant o més protagonista que les veus. Què implicava que l'orquestra tingués protagonisme, més protagonisme? Doncs que hi havia més músics en el fossat. I si en el fossat hi ha més músics, la barrera de so, la barrera orquestral que hi ha, és molt més densa que una orquestració més liviana, amb pocs músics. I com més músics hi ha en el fossat i la barrera orquestral és més estupida, és més espessa, més repte hi ha pel cantant. D'acord? Tot això són coses que s'han de considerar, que clar, una cosa és anar a veure Berthet, una altra cosa és anar a veure, per exemple, Tannhäuser de Richard Wagner, una altra anar a veure Les noces de Figaro. Són òperes d'èpoques diferents i les orquestres, diguéssim, les configuracions de les orquestres en quant al número de músics que hi ha en el fossat també són diferents. Val? Una altra consideració que cal tenir present. Mireu, hi ha una regla no escrita en el cant impostat que es diu, doncs, que les veus han de ser equilibrades. Què volem dir quan les veus han de ser equilibrades? Imagineu-vos una calaixera enorme amb tres calaixos. El calaix de baix correspondria al registre veu greu que tota veu té. El de mig seria el registre central. I el calaix de dalt seria el registre agut que tenen les veus. Llavors, quan diem que una veu sigui equilibrada, què vol dir? Doncs que el so que emeti aquella veu ha de sonar amb la mateixa intensitat i la mateixa qualitat, estiguem en el calaix de baix, en el del centre o en el de dalt. De manera que les transicions per anar d'un calaix a l'altre s'han de fer sense que es noti. No us ha passat alguna vegada que heu escoltat algun cantant i heu dit aquest cantant m'agrada però sembla que quan fa la nota aguda a dalt de tot s'aprima? Doncs quan passa això és que hi ha alguna cosa que no funciona bé, perquè aquesta nota aguda, diríem, del calaix de tot, s'hauria d'escoltar amb la mateixa intensitat que la resta de notes. Val? I després hi ha un altre concepte important que penso cal explicar, que és el que els italians en diuen canto legato, cant lligat, la línia de cant. Què vol dir això? Doncs que amb aquelles frases musicals d'un temps relaxat i que són frases llargues, l'intèrpret, la transició d'una nota a l'altra quan canten aquelles frases no s'ha de notar. Per buscar una metàfora és com, us imagineu un riu que baixa l'aigua molt plàcidament, sense fer molt, però que el riu, l'aigua va fluint, doncs el cant lligat seria això, més o menys. És a dir, es van cantant línies, però evites el cantar esbatzegades. El que es busca sempre és aquesta uniformitat. I després, amb el que veurem, tot això que en teoria us he estat explicant, després amb el que veurem, els exemples musicals, doncs s'aniran, ho anirem explicant. Tot m'he explicat bé, més o menys? Algun dubte? Alguna pregunta? Fantàstic, gràcies, ja us aplaudeixo, No, ho dic perquè a vegades són conceptes, mireu, en el cant, són conceptes que hem d'estar parlant de sensacions. Un professor de cant amb un deixeble li ha d'explicar les sensacions que ha de sentir el seu cos pel resultat que després ha d'obtenir. I no és fàcil trobar-ho, no és fàcil trobar-ho. Però veig que ja anem en sintonia, tant els d'aquí de l'escenari com els d'abans de la platea. Molt bé, fantàstic, anem. Anem a Berthet. D'acord? Berthet, el compositor... Ah, caram, espera't. Què ha passat? Ara haureu de venir aquí a dir-me com és que ha sortit. Això ens ha tret fora, eh? El vídeo no ho sé, hauràs de venir, gràcies, ho sento. Us començo a parlar del... Ja ho deia que et faria pujar a l'escenari, Ramon. Ja ho deia que et faria pujar a l'escenari. Sóc un poc a vergonya. Però vaja, perdona, eh? Berthet, el compositor... O és que em demanava el PINE, eh? I no era la targeta de crèdit.
No, per això, per això.
Berthet, com us deia, compositor era un senyor que es deia Jules Massenet. Aquest senyor havia escrit altres òperes que probablement, doncs, us sonaran, com Manon, Thaïs, Esclarmonde, Saint-Brion, Les Jonglers de Notre-Dame... Era un compositor molt prolífic i Berthet que passa per ser probablement la seva obra mestra. Els llibretistes eren aquests senyors Serge Eduard Blot, Paul Millier i Georges Armand. Què van fer? Va partir de la novel·la de Goethe. Ahir vaig estar també fent aquesta presentació amb la biblioteca de Sant Feliu de Guíxols i ells a Punt de Lectura estaven treballant en la novel·la de Goethe. Diguéssim, ells es van, els llibretistes es van basar en la novel·la de Goethe, però clar, la novel·la de Goethe, que va ser una cosa molt revolucionària i que va produir molts suïcidis i molts escàndols, era sobretot els primers anys del segle XIX. Però Werther es va estrenar el 1892. Vol dir que el senyor Massenet, el compositor, doncs, no dic que va arribar tard, però hi havia molts anys de distància des de... no hi havia tota aquella efervescència del romanticisme que hi havia a la primera meitat del segle XIX, m'explico. D'acord? Llavors, què passa? Doncs els llibretistes es van basar, van seguir fil per randa, diríem, el fil argumental de la novel·la de Goethe, però van fer unes petites modificacions per adaptar-les a un llibret operístic. Així, per exemple, el personatge de l'amant de la dona que Werther estima, que es diu Charlotte, Carlota, en la novel·la la coneixem per les impressions, perquè la novel·la són les cartes que escriu Goethe, i per tant, en la novel·la, la percepció que té el lector del personatge de Carlota és per aquelles cartes que ha escrit Werther. La visió està, diguéssim, passa pel sedàs de la mirada de Werther. En canvi, en l'òpera, Charlotte té veu pròpia. Un altre personatge que coneixem després, que és Albert, el marit de Charlotte, en la novel·la és un amic de Werther. I al traslladar-ho al llibret operístic esdevé una miqueta el villano de la funció, d'acord? Per tant, bàsicament, clar, una novel·la epistolar com Werther, reduir-la en una òpera en quatre actes, en l'odorat que havia de tenir, vulgues que no, els llibretistes havien de tallar i havien d'adaptar-ho perquè allò tingués pols teatral, perquè una cosa és un ritme d'una novel·la i l'altra el ritme d'una obra de teatre o d'una òpera, d'acord? Per això, diguéssim, més o menys aquests penso que són els antecedents que us convé conèixer. El senyor Massenet va escriure la seva òpera, llavors se'n va anar a París, ell vivia a París, i se'n va anar a visitar el senyor León Carballó, que era l'empresari de l'Òpera Còmica. Però el senyor Carballó, quan li va presentar allò, què dius, si això és molt trist, és molt rona, que és molt fosca, no l'estreno. Llavors, què va fer el senyor Massenet? Va presentar l'òpera al Teatre de l'Òpera de Viena. I a l'Òpera de Viena es va estrenar el 16 de febrer de 1892, traduïda a l'alemany. Després de l'Òpera de Viena, va viatjar a Ginebra, el desembre de 1892 es va estrenar també amb èxit, clar, amb aquests dos precedents, el senyor Carballó no li va quedar més remei que presentar-la a París. I el gener de 1893 la va estrenar al Teatre de l'Òpera Còmica i ha traduït al francès. Werther es va anar veient per tota Europa, es va estrenar en molts teatres, agradava al públic, però tampoc acabava de frapar com altres òperes de Massenet que havia passat, per exemple, amb Manon. Fins que finalment l'any 1903 va tenir la seva consagració definitiva i va començar a entrar ja en el repertori. D'acord? Alguna pregunta, algun dubte? Aviseu-me que ja veieu que un és molt entusiasta de mena i quan m'embalo a vegades necessito que em frenin. Anem bé? Gràcies, doncs continuem. Això per fer una petita contextualització històrica de l'òpera. Ara jo aniria al tema de l'argument, tot i que probablement molt els coneixereu, però jo aniria a l'argument. Mireu, jo detesto això d'explicar arguments, però en el cas de Werther anirem aviam si ens en sortim. L'acció passa a Alemanya en un període concret entre juliol i desembre de 1780, d'acord? Tenim, doncs, que l'alcalde del batlle del lloc on passa l'acció de l'òpera, no sabem el nom, sabem que és l'Evallí, és un senyor que s'ha quedat vidu, té 6 fills, d'edats molt diferents, i llavors la seva filla gran és Charlotte, Carlota. La Charlotte, doncs, està morint la mare, està educant a tots els seus germans. La Charlotte té una germana, que ve immediatament darrere d'ella, que es diu Sophie. Charlotte, la Carlota, és la protagonista femenina, una mezzo-soprano, una soprano dramàtica, diríem una mezzo-soprano. Mezzo-soprano, què vol dir? Que el centre d'operacions, el despatx, per dir-ho d'alguna manera, el té en el calaix del mig. D'acord? Sophie, per contra, que és un personatge molt més jove, molt més Charlotte, ja veurem que és un personatge turmentat i que durant tota l'òpera hi ha com una muntanya russa d'emocions. Charlotte, en canvi, és més lineal perquè és la innocència d'una postadolescent. Quina tipologia vocal li ha donat el compositor el senyor Massenet? La soprano. Per tant, vol dir que la Sophie l'oficina la té en el calaix de dalt. I el cavaller Werther, el nostre protagonista, és un tenor. Per tant, l'oficina, molt bé, fantàstic. Bé, estàvem amb la família del Batlle, d'acord? L'acte primer és el juliol de 1780. Charlotte està promesa amb Albert. Albert, el seu promès, està de viatge i ha d'anar a un ball. Llavors, per no anar sol amb aquest ball, apareix el cavaller Werther. Un personatge romàntic per excel·lència, amb tots els excessos i totes les passions escordades pròpies del romanticisme. El Chevalier Werther apareix, ara veurem d'aquí un momentet, ara sentirem música, ja us deixaré descansar del meu monòleg, però el cavaller Werther acompanya Charlotte al ball. I quan tornen, mentre estan en el ball, Albert, el promès de Sophie, torna del seu viatge. I li estranya el fet, doncs, que Charlotte hagi anat al ball. Us he dit el promès de Sophie, no, el promès de Charlotte. Albert li ha semblat estrany que la seva promès de Charlotte hagi anat al ball i amb el Chevalier Werther. Diguéssim que el senyor ja es queda una miqueta amoïnat. Quan tornen del ball Charlotte i Werther, Werther, doncs, li reconeix, li diu que ja l'ha vista fa temps altres vegades, però que és la primera vegada que la pot tenir al costat i que està bojament enamorat d'ella. I ella li diu, mira, és molt mal tot el que et dius, jo estic promès d'Albert i quan va morir la meva mare en el llit de mort, jo li vaig prometre que em casaria amb ell. Aquí acaba l'acte primer. Anem a l'acte segon. Més val, si us sembla bé, us explico tot el drama i després ens concentrem en la música. En l'acte segon, han passat uns mesos i Albert i Charlotte ja s'han casat. Llavors, Albert i Charlotte, és un dia de festa, van a l'església i apareix el Chevalier Werther. Llavors, Werther descobreix que Albert i Charlotte s'han casat. I llavors ell ja veu tot el seu món, totes les seves esperances s'han ensorrat, perquè ja veu, doncs, que no, que aquell amor que ell ha sublimat tant i que el posseix d'aquesta manera mai serà possible. Llavors ell torna a parlar amb Charlotte i Charlotte li diu, mira, fem una cosa, jo ja estic casada, no vull parlar més del tema, estem el mes d'agost o de setembre, tornem a parlar per Nadal. Per ella, per intentar anar posant distància. Llavors, bé, ell no li queda més remei que acceptar el que li diu Charlotte. Marxa Werther, apareix Albert, i per la reacció que ha trobat en com ha marxat Werther i la trasbalsada que ha quedat Charlotte, Albert ja entén que Werther està enamorat bojament de la seva dona. A l'acte tercer es porta a la nit de la vigília de Nadal. I Charlotte què està fent? Està repassant les cartes d'amor que Werther, durant aquest lapse de temps que no s'han vist, li ha anat enviant. Llavors, en aquell moment, diguéssim, i què va fer Charlotte? Li va dir, veiem-nos pel desembre, veiem-nos per Nadal, doncs va visitar-la. i tenen una escena, diguéssim, d'enfrontament entre tots dos. Ell li rememora uns versos d'Ocean que entre els dos havien començat a traduir. Això dona peu a l'àrea més famosa que després escoltarem, per quan me reveillé. I al final d'aquesta escena, doncs, Charlotte reconeix, diu, sí, és veritat, estic enamorada de tu, t'estimo, però, punt. Però ell està en cap banda que no vull continuar, no vull parlar més, i el Werther se'n va. Apareix en escena Albert i veu la seva dona molt esbalsada. Llavors entra un criat i diu, el cavaller Werther abans d'anar-se'n ha anat i m'ha demanat, sisplau, si les pistoles del senyor Albert els hi podem deixar perquè està per emprendre un viatge molt llarg. Llavors és Albert que diu, sí, sí, porta-li les pistoles. Charlotte, quan escolta això, ja intueix què pot passar. Llavors, el quart acte, que Massenet va escriure, diguéssim, sense interrupció, hi ha una introducció orquestral que ell va definir-ho com actes, però podríem dir que són com dos quadres, perquè l'acció no s'interromp. Llavors, en el quart acte trobem Charlotte que arriba al gabinet de Werther i Werther ja s'ha disparat un tret. I llavors, doncs, l'òpera acaba, clar, és romanticisme en estat pur. I l'òpera acaba, diguéssim que ella reconeix que l'estima i, doncs, Werther s'acomiada d'aquest món. Són quatre actes, no són actes llargs de durada, perquè Werther no és una òpera molt llarga. Jo m'imagino que el que veureu serà el primer i el segon acte junts, hi haurà una pausa, que és quan podreu baixar el foyer a fer el mos, i tercer acte i quart aniran junts. Clar, els dos grans personatges d'aquesta òpera són Charlotte, la mezzosoprano, i Werther, el tenor. Al voltant d'aquí hem vist que hi havia Sophie, hem vist que hi havia Albert, que és el baríton de la òpera, i després una sèrie de personatges secundaris que farceixen l'acció però que no tenen una importància gran. I nosaltres avui ens assentarem amb Werther i Charlotte. Què passa? Doncs el senyor Massenet, cadascun dels personatges els va definir amb una música molt descriptiva. Tu escoltes la música que ara veurem de cadascun dels personatges i entens el que estan patint en aquell moment. El personatge de Sophie, que us hi diu, la germana, com que és innocenta, totes les seves intervencions són com molt alegres. El personatge d'Albert, el cunyat, és una cosa més amb l'ambigüetat, perquè no saps fins a quin punt. Clar, a partir del moment que cedeix les pistoles a Werther, ja dius, oh, és un mal bitxo, perquè jo no les decidiria, però vaja. Però sobretot són Charlotte i Werther els dos grans protagonistes de l'òpera. Llavors, què vol dir això? Doncs que el senyor Massenet, diríem, que va concebre l'òpera amb quatre grans escenes entre els dos. En l'acte primer n'hi ha una, en l'acte segon n'hi ha una altra, en l'acte tercer n'hi ha una altra, i l'últim acte és només per ells dos. Una miqueta, diguéssim, ens fa pensar en Wagner en el sentit. L'orquestra aviat està farcida, hi ha músics, però tampoc són aquell número tan desorbitat de professors com ens podem trobar en una òpera de Wagner. Una òpera de Wagner ens podem trobar perfectament amb 100 músics en el fossat. Werther es pot interpretar perfectament en 60 o 70. Per tant, la formació orquestral no és tan densa. El personatge de Werther, jo he llegit, diuen és com el Tristan francès, en el sentit que és un rol extenuant. És un rol extenuant no tant per les demandes vocals que té. Hi ha altres rols que el pobre tenor no el tenen. Del braç de baix al de dalt, de dalt a baix, de baix a dalt, de dalt a baix. No, això, tota la tessitura dels dos personatges és molt central. És a dir, mantenint-se sempre normalment al calaix del mig i amb excepcions puntuals al calaix de dalt o en el de baix. Però normalment, diguéssim, és allò d'una zona de confort. Ara, les dificultats del personatge. Però tens la càrrega emocional que té el personatge, que és un suïcida i que el veus des del primer moment que entra en escena. I això hi ha hagut intèrprets que dius, si tu t'impliques molt amb un personatge, et fiques molt a dins, després treure la jaqueta i desemparellar-te i costa, eh? Costa. Per tant, és tot un repte pels tenors. I vosaltres veieu Xavier Duaga, que és un dels tenors, té 29 anys, i és un dels tenors més esbats i de les persones que més promet avui en dia. En Duaga, que acaba de ser pare, que està vivint el moment dolç de l'enllançament de la carrera, ara al poble li toca interpretar un personatge tan dur com Bertel. Però aquí està el repte d'ell i jo estic convençudíssim que sortirem tots emocionats de veure'l, d'acord? Per què deia que recordava una miqueta a Wagner? Sobretot per una qüestió, perquè el discurs musical és continu, no hi ha números tancats. Què vull dir números tancats? Si nosaltres escoltem, per exemple, les nostres de Figaro, doncs surt el conte d'Almaviva, canta la seva ària, acaba i allà hi ha una pausa, l'orquestra para i dona peu a l'aplaudiment. El discurs musical no continua. En canvi, en Wagner això no ho trobem mai. No hi ha números tancats. La música és un corrent constant que no hi ha pauses. Doncs en el cas de Werther passa això. Tret probablement de la gran ària de tenor, que és la que totes i tots coneixem més. D'acord? Per tant, algun dubte, alguna pregunta? No? Anem bé? Ara ja callo que jo porto mitja hora donant-vos la murga i anem a escoltar música, d'acord? Pel primer acte, proposo ara que escoltem el moment que Werther entra en escena. Un aviso navegantes, com diu aquell abans. Els enregistraments que us proposo, aviam, sou gent lletra ferida, que aneu a les biblioteques, que mireu a xarxes i, per tant, més informació sobre intèrprets, coses així, d'avui dia la podeu trobar. Llavors jo penso que com a divulgador el meu repte és fer-vos conèixer grans artistes que han segellat doncs, prestacions de referència i més en aquest cas que Werther és un carnaval pels tenors. Llavors jo us proposaré aquí uns quants intèrprets del personatge Werther i això implica doncs, que a vegades els enregistraments, el visionat, el vídeo no sigui d'excessiva qualitat, però sí que he tingut cura de que musicalment les veus diguéssim il·lustrin el que us he intentat explicar, d'acord? El primer tenor que coneixeré és Roberto Alagna, un tenor italo-francès-italià, o sigui, nascut a França de família siciliana. Ja veureu quina veu més bonica. El que deia abans, quan es defineix com definir una veu, jo sempre dic que és per les sensacions que tu et produeix quan escoltes aquella veu. I que hi ha veus a vegades, a mi m'ha passat, que dius, punyeta, això sembla com quan una persona amb un guix i una ungla escriu a sobre d'una pissarra. Et posa... Hi ha veus que són així. I en canvi hi ha veus que les escoltes i enamoren. Perquè són timbres que et fan pensar en la llum, et fan pensar en coses boniques. Posem per cas aquí, que el coneixereu totes i tots, Jaume Aragall, Luciano Pavarotti, Josep Carreras. Doncs el cas del senyor Alagna és una veu d'aquestes maques. Amb les dues últimes il·lustracions sí que he buscat il·lustracions que ja són titulat del que estan cantant. Amb aquestes primeres no, però vaja, ja us aniré explicant. Werther apareix en escena i mentre espera que aparegui Charlotte, què és el primer que fa? Doncs canta un himne lluant la natura. Segons és aquesta la casa del ball? Sí. Thank you. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Tres cosetes que ara penso que és important compartir ara. Mireu, abans per explicar l'argument de memòria, m'he obligat a esmentar-vos una cosa important. Quan comença l'acció, els nens, que són els fills de l'Evallí del Batlle, estan assajant una nadala. I és de les primeres coses que s'escolten quan comença l'òpera. I aquesta mateixa nadala la canten els nens al darrer acte, en el moment que està morint Werther. Per tant, comencem amb la cançó de Nadal i acaba amb la cançó de Nadal. Primer tema. Segon tema. En el cas del... És important parlar del francès, perquè no és fàcil cantar en francès. Veieu, sabeu els que parleu, els i les que la parleu francès, sabeu que hi ha les vocals neutres. I hi ha llocs que s'acostuma a fer la R gutural. Llavors, què passa que si tu dius la paraula tian, tian, per fer aquest so neutre, la veu tendeix a anar al nas. I si la veu va anar al nas, els harmònics de la veu es queden en aquí i la veu no campa per la sala. Bé, per tant, per això s'ha dit sempre, diguéssim, que pels cantants operístics que no són francesos, és difícil cantar trobant, diguéssim, la pronúncia correcta, evitant que aquests sons vagin al nas. Per això s'ha lluat sempre tant Alfredo Kraus o Victoria de los Ángeles, perquè hi ha cantants que en francès o altres a Berganza, que excel·lien amb aquestes coses. Penso que són dificultats que cal tenir en compte. Pues, un altre recurs que hem vist aquí amb el senyor Lange, que després veurem, de la mateixa manera que un actor, quan fa una obra de teatre, pensem un actor que ha de fer el Iago de l'Otelo, no? No és vàlid que el Iago estigui sempre emprenyat i sempre estigui cridant. L'actor ha de jugar amb els recursos que té de la paraula, de ara parlo fort, ara parlo fluix, ara freno el ritme de la meva frase, intentant trobar, diguéssim, ara vaig buscar colors, i són les eines que té. Doncs els cantants és exactament igual. El que passa que fan, com hem vist ara amb el senyor Alanya, graduen la intensitat de les notes. Ja anirem veient més exemples ara a mesura que vam parlar. Algun dubte? No? Bé, doncs ara anem al final de l'acte primer. Veiem aquest vídeo, l'àudio és bo, el visionat no tant, però tenim en Josep Carreras i Agnès Balsa. Per què us poso aquest moment? És el duo que se'n diu el Clar de Lluna. La música ja veieu que és una música com molt com impressionista, com molt descriptiva. Aquí ell estava parlant de la natura i estàvem sentint com aquell diu els ocells i ensumant les plantes que hi havia a la natura. Tot això ho deia l'orquestració. Ara anem en el moment que us dic, al final de l'acte primer, el que es diu el Clar de Lluna. Molta gent ha pensat, diu, doncs que això fa pensar una miqueta en el Clar de Lluna de Debussy, la peça de piano. Llavors aquest duet final del primer acte es diu el Clar de Lluna i és important que us quedeu amb la melodia que ells dos van cantant. Perquè després aquesta melodia són el que se'n diuen leitmotiv, motius musicals. Són motius musicals que estan associats a un personatge, a una acció o alguna cosa en concreta que al compositor li serveixen, diguéssim, quan els recuperen, que la memòria de l'espectador vagi a aquella acció o aquell personatge al que fan referència. M'explico? Doncs vinga. Això es va ferir la imatge després, Això volia. El moment se li intueix allà al fons. Però espero que obri la boca. Per lo que us deia, els timbres macos, lluminosos. Ella li diu, ens hem de separar aquí, i és quan explica que la seva mare la va obligar a casar-se amb el verd i va prometre. Què fa I que diuen que vaig bona la intensitat del so. I clar, això s'ha de treballar molt, per aconseguir aquests resultats. Bé, anem a l'acte segon i anem a conèixer un altre dels intèrprets, dels tenors, que han fet un bon personatge de Verdi. Aquest és un tenor més actual que probablement us sonarà. És Jonas Kaufmann, un tenor bavarès nascut a Múnich, i l'any 2010 a París va cantar Verdi. Això es va publicar un DVD. Aquest és el moment, ja veureu, que diu "Ah, no, tres sonne pu". És quan ell descobreix que s'han casat Charlotte i Albert i que per tant tot el seu somni se'n va a Norris. Llavors, què implica això? Ja veureu que és una música molt més agitada, com els batecs del cor agitat que té Verdi en aquell moment. Anem a escoltar a Jonas Kaufmann. Aquí el vídeo té molta bona qualitat, del personatge. Un gran retrat psicològic el que va fer Massenet, però és que el personatge de Carlota, Charlotte, també és molt ric. Ara arribem a l'acte tercer i el quart, que personalment penso que són els moments més reeixits del Verdi. Estan concentrats, diguéssim, amb els dos protagonistes. Llavors, a l'inici de l'acte tercer, Charlotte, evidentment, la prima dona de l'òpera, havia de tenir la seva escena. I llavors canta una àrea molt dramàtica que jo us proposo aquí, que la veiem en una mezzosoprano espanyola que de ben segur us deu sonar, que era Teresa Berganza. La Teresa Berganza, una altra veu, un color fosc, anirem dient, però una gran artista amb el dir, i el mateix que hem dit amb el cas de l'Anya o aquests cantants, que els d'art francès però no senties nacionalitats. La veu era com molt igual de dalt a baix, una gran artista. Anem a veure l'escena aquesta, quan comença l'acte tercer, tenim que Carlota, com us he dit, està rellegint-se les cartes que durant tot aquest temps Werther li ha enviat. I fa això.
Oh.
El que us deia, el personatge de Sophie, que és tot optimista, és un adolescent. Quin caire tan diferent té la música davant de la cosa tremabunda, del drama interior que està patint Charlotte aquí. La música de Sophie és oposadament, és diametralment oposada, m'explico. Val? Això, diguéssim, és la primera àrea de Sherlock. Llavors, diguéssim, quan la seva germana, clar, ella fa confiança a la seva germana, llavors Sophie li diu, escolta'm, no ploris, ell no vindrà per mirar de treure ferro a l'assumpte perquè és conscient de la situació emocional límit que estan vivint. Llavors Sherlock li diu, no, deixa'm plorar. Deixa que caiguin les meves llàgrimes, perquè és una miqueta la manera d'alliberar aquest neguit que m'està devorant per dins. I això dona peu a la segona romança de Charlotte que escoltarem ara. Fixeu-vos la peculiaritat que Massenet fa servir el saxofon. El saxofon era un instrument que no s'acostumava a fer servir en les orquestracions de les òperes, però aquí Massenet li va donar un gran protagonisme, com aquell qui diu, una miqueta volant aquestes llàgrimes que ella té necessitat de treure fora. És Vale Seculi Melans. La intèrpret és una mezzoamericana que es diu Susan Graham. I això és de París. Us heu fixat el que us he dit a la línia de cant i com el saxofon ens porta a la negror que hi ha dintre del turment que hi ha dins de l'esperit de l'ànima de la Charlotte. Bé, i ara arribem al gran moment de l'acte tercer, que és la trobada de Charlotte i Werther. I aquí tenim el Caraveller Werther que canta la famosa romança Pourquoi me réveiller. I quan es parla de Werther, és Noblet obligat recordar la figura d'Alfredo Kraus, perquè Alfredo Kraus probablement va ser del segle XX l'intèrpret de referència. Va debutar el paper l'any 1966 cantat en italià, però és que 30 anys després el continuava cantant. El Liceu el va fer el 1977, 1987 i 1992. I va posar al teatre allò que s'hi dice pates arriba. Ja no tan sols pel cantar, per la psicologia del personatge, com sense caure en uns histrionismes, que seria un personatge que està sempre tan al límit, és fàcil caure en l'histrionisme, fàcil, no. Ell sempre, de senyor, un aristòcrata del cant. Penseu que va votar el paper en italià. Clar, cantar en italià no és el mateix que cantar en francès, perquè en italià no tenim les vocals neutres. És molt més fàcil. En italià és un idioma, diríem, més obert, més fàcil pel cantant, perquè les vocals flueixen molt més fàcilment, no tens el problema de les vocals neutres. Llavors, si tu escoltes aquesta romança cantant en italià o cantant en francès, són coses diferents. Jo us proposo, si us sembla, doncs, que escoltem com va cantar el Kraus aquesta peça al Teatre de la Zarzuela de Madrid l'any 1977. Tenia 50 anys. Aquí sí que hi ha subscrits. Probablement la nota més aguda que canta Berter en tota l'òpera, vull dir, quan parla la nota aguda que l'haja dalt, és un sí natural sobre la paraula reveiller. Ja us indicaré quina és. L'ària, ja el coneixereu, està estructurada en dues seccions, dues estrofes, musicalment són idèntiques, el text és diferent, i llavors ha de ser l'intèrpret que a la segona vegada que s'interpreta li doni una màgia, una interpretació que no faci que no sigui una còpia exacta de la primera estrofa. M'explico. Anem cada bé la romança. 4 minuts. Què, com veus, esteu passant bé o no? Sí? Escolteu, permeteu que fem un bis? Voleu que fem un bis, com en els teatres? Aquí hi ha una miqueta de gato encerrado, com diu aquell, perquè us explico. Clar, en un paper així era un bombonet per qualsevol tipus que se preixi. Qualsevol persona amb ganes de ser una estrella dedicarà a aquest personatge i el voldria interpretar. Llavors què va passar? Hi havia un barito de principis del segle XIX que es deia Mattia Battistini i li va dir al senyor Massenet: escolti'm, jo vull cantar Werther, però no l'Albert, el marit d'ella, no? Werther, el protagonista. I què va fer el senyor Massenet? Doncs, diguéssim, va agafar els trastos del calaix de dalt i els va baixar al calaix del mig. I va, diguéssim, transposar tota la part del tenor, de Werther tenor, o un Werther baríton. Llavors, com que aquesta havia estat maca, penso que és curiós que fem el bis escoltant-ho, però amb la veu d'un baríton. I després em dieu qui no us ha agradat més, qui no us ha commós més, deixant de banda els intèrprets, eh? Però ja veureu que acabar d'escoltar ara amb el record que tenim al nostre cervell d'escoltar en versió de tenor i ara escoltar amb el del baríton, ja veureu que són coses diferents. Anem a escoltar aquesta escena pel Thomas Hampson, que ha estat un dels grans barítons del segle XX i el que portem de XXI. La mezzo és la que he vist abans. Susan Graham, que no canta. Precisament, potser perquè el seu tenor i està al calaix de dalt és tot molt més brillant, potser les passions estan més al límit. Aquí tot pot semblar com més contingut, no? Però vaja, En el Liceu, quan això es va fer aquesta versió per baríton, va haver una temporada que es van alternar una funció cantava un tenor i l'altra un baríton. Estaven, o sigui que, bueno, era una mateixa adaptació del propi compositor, no era una llicència de cap intèrpret. Bueno, i han fet una petita incursió, diguéssim, per alumnos aventajados. Us felicito, gràcies. Bé, i ara, doncs, si us sembla, anem a veure l'escena final. És el, com hem dit, Carlota, Charlotte arriba al gabinet, es troba de Werther, troba que s'ha disparat un tret, i llavors aquesta és l'escena final. Veureu que la cançó de Nadal que us comentava dels nanos sona, és un intern, i us proposo, doncs, el mateix Alfredo Kraus, 15 anys després del vídeo aquest que hem vist, l'any 1992, tenia 65 anys, però la interpretació continua sent igualment de vàlida com quan la va fer l'any 1977. Jo em faig creus i els he d'indicar com aquest home, si administrava els quartos com administrava l'aire que feia servir per cantar, devia ser milionari. Perquè no, de veritat, dius, una praxis vocal que... Què passa? Quan el cantant té assumit l'administració de l'aire i domina, controla la seva tècnica vocal, pot posar-la al servei de l'expressió perquè està cantant tranquil, perquè sap que l'instrument el respondrà. A partir del moment que tu, quan estàs fent una feina i has d'estar pendent, ai, tu estàs una miqueta prohibit. En canvi, suposo que això era com un vestit que s'havia fet tan a mida que passava això. L'any 1992. Aquí tenim els seus títols, a més, en català, que era una època que TV3 passava alguna de les òperes del Liceu, i tenim els seus títols en català. Per tant, penso que és una bona sireta del pastís amb aquesta trobada tan maca que he fet amb vosaltres ara ells. Penso que aquesta funció la vaig veure i vaig dir, Jordi, ja comences a ser massa veterano perquè han passat 34 anys. Espero que ho disfruteu tant com jo. Si no us molesta, vaig fent comentaris sobre la marxa. La mezzosoprano es diu Marta Sen, colombiana. La veu, el timbre no és tan agradable, però vaja. Anem a buscar aquesta escena final. Liceu 1992.
Thank you.
sanitària amb els volums.
Yeah.
dia de l'òpera ressonava el moment de la mort. Jo no he llegit la novel·la de Goethe. El que passa que sí que és veritat, diguéssim, es manté pel que fa al personatge de Goethe, la personalitat, diguéssim, és la mateixa. El que passa que, clar, molt més eixugada, l'acció molt més concentrada. La diferència està en el personatge, per exemple, de Carlota. Carlota aquí té veu pròpia. En canvi, en la novel·la de Goethe, la percepció que tenim de Carlota és pel que ens diuen les cartes el propi Werther. El que explica abans també el personatge d'Albert en la novel·la és, podríem dir, doncs, el confident, a la ment d'ell. Aquí en l'òpera té una visió més tèrbola, però perquè fa el personatge de Werther, hi ha una unanimitat en opinar que el que es veu a la novel·la de Goethe és el que després Massenet ha posat en música. No hi ha aquells casos a vegades que es fan adaptacions teatrals de novel·les i de coses que quan les veus dius, això no té res a veure amb la ficció que jo m'he fet. No sé si té resposta.
Sí, suposo que el que passa que amb la novel·la permet fer volar la imaginació.
Clar, exacte.
I no, passa això... Ja tot.
Clar, exacte. Bueno, sempre et pot quedar allò de dir, dius, tancar els ulls i deixar-te tu per la música. Sempre tens aquesta opció. Sí,
algun altre consell.
Gràcies,
Donarem per acabada la conferència.
Donarem acabada i gràcies.
Gràcies.
A vosaltres. Sobretot, ja Marcel explicaràs com anava la funció i ja els que dubteu, tot i que el final sigui tràgic, però ja veieu que per aquesta escena final val la pena anar al Liceu. D'acord? Gràcies.
Ah, sí que... Sí, muchas gracias.